Les teranyines en base al port de l'Escala fan un bon balanç des del retorn de l'aturada biològica. Han estat dies de bon temps, pesquera i preus acceptables pel sector. La part negativa, l'increment del preu del gasoil, que s'ha doblat. El Fòrum L'Escala Empúria es posa les bases pel futur de Vilanera. En un acte, al Museu de l'Anxova i de la Sal han presentat una proposta amb tres eixos centrals: l'agrícola i ramader, el de patrimoni natural i el de patrimoni històric i arqueològic. Els Premis AXI guardonen la Ballena Alegre de Sant Pere Pescador com a millor càmping d'Espanya, mentre que l'Illa Mateua de l'Escala s'endú la categoria de millor ubicació. Els reconeixements referents en el sector europeu del càmping s'atorguen segons els vots dels usuaris. Sessió prèvia de les dones i la cuina marinera a la sala polivalent del Casal del Jubilat. És una sessió prèvia a la que tindrà lloc el pròxim 5 de maig al Marami, que està dirigida tant a dones joves com a dones de més de 60 anys. La trobada d'avui ha servit per preparar aquesta activitat que busca impulsar la convivència, compartir cultura gastronòmica i fomentar el consum sostenible de peix. L'Escala s'estrena en el món de les curses híbrides amb l'Atenea Hybrid Race. Fins a 360 atletes de diferents punts de Catalunya s'han concentrat entre el litoral de Sant Martí d'Empúries fins a la mar d'en Manassa per fer 5 quilòmetres corrent i superant 8 exercicis d'entrenament funcional. I l'atleta de Vilafranca del Penedès, Joan Torné, fa història a l'Escala en batre el rècord mundial amb 666 mitges maratons completades. Després de superar dues operacions de cor, assoleix una xifra diabòlica que referma la seva passió per un esport sense barreres. I pel que fa al temps, panorama clàssic de primavera, marinada més fresca a migdia i tarda. Demà, però, tindrem un cel més variable. Fins aquí el butlletí d'aquest dimarts 21 d'abril. Més notícies a la reemissió de l'informatiu. Res més per part nostra, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on parlarem amb en Joan Ramon Mendo de Medi Ambient. I després acabarem el programa d'avui coneixent l'efecte dels microplàstics entre les gorgònies. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Arran de Mar.
Nostrum.
És dimarts i els dimarts són sinònim de medi ambient i per aquest motiu tenim aquí amb nosaltres en Joan Ramon Mendo, que avui ens ve a parlar no de gorgònies, ens ve a parlar d'altres coses. Joan Ramon, molt bona tarda.
Bona tarda, Marina.
I avui ens vens a parlar d'orquídies i no vens sol, vens acompanyat i no de l'Antoni Ferran.
Avui vinc molt ben acompanyat, avui porto un convidat de categoria. I, a més, és amic meu, és un bon amic i un mestre, perquè he après amb ell molt, molt, sobre això que estem veient a darrere teu, Marina,
és un
sobre
llibre,
el món de les orquídies.
Per la gent que no ho estigui veient, que ho escolti, és un llibre sobre el món de les orquídies.
Correcte.
Precisament.
És un llibre editat per Cossetània, i en el qual hi ha tres autors. Un d'ells el tenim avui amb nosaltres, que és l'Hilari Aragonès, que és aquesta persona a qui em fa molta il·lusió tenir avui al programa, perquè ens pugui explicar des de la seva visió, des de la seva experiència en persona i com a bon coneixedor del territori, com a expagès, com a defensor de la natura, que ens pugui explicar tot allò que és convenient saber sobre les orquídies silvestres que viuen a casa nostra. I concretament parlarem d'aquest llibre, que té, a més, dos autors més, la Adela Mas i el Paco Barrajón, que han estat convidats, igual que l'Hilari, a venir o a participar per telèfon al programa, però per temes laborals, horari, doncs no ha estat possible. En qualsevol cas, agrair també, encara que sigui no presencialment, però agrair la col·laboració tant al Paco com a l'Adela, per aquest llibre que per mi i, bueno, i especialment doncs, per l'Hilari com a autor, doncs ha estat un triomf. Ha estat un triomf i una cosa per la qual hem de treure pit al Camp de Tarragona, perquè se'n parla poc, se'n parla molt poc. Tenim un parc natural a les muntanyes de Prades que segueix aquesta tramitació estrambòtica que no acaba d'anar a parar en una cosa concreta. I
aquestes tramitacions ja ho fan, ja s'allarguen sempre infinitament.
Bueno, quan és al sud de Tarragona es complica més la cosa. Ara ho comentarem amb l'Hilari per què passa això al sud i en canvi altres parts naturals del nord de Catalunya doncs es tramiten gairebé a cop de xiulet. Bé, parlarem sobretot d'orquídies, d'entendre què són, per què hi són, quin paper tenen dins l'ecosistema i sobretot doncs, que l'Hilari ens expliqui des de la seva pròpia experiència. Porta dècades fent seguiment d'orquídies, fent seguiment sobretot els termes d'arbolí. Bueno, això ens ho explicarà millor ell, però sobretot arbolí és un hotspot, és un punt calent de biodiversitat, sobretot d'aquesta família de plantes que són les orquídies. No ens imaginem la típica orquídia que venen als supermercats, gran, florida...
Està bé dir-ho, perquè jo és el que m'imaginava.
Clar, ens hem d'imaginar una cosa molt semblant, però a escala més petita. És a dir, la biologia de l'espècie té certes semblances amb les espècies tropicals, que són les que venen a les floristeries i als supermercats, però, de fet, hi ha diferències en quant a l'hàbitat on es troben i en quant al seu tamany, a la seva morfologia, i, bueno, en quant a diversitat, n'hi ha moltíssimes a Catalunya, hi ha moltíssimes espècies, no estan totes al mateix lloc, lògicament, i sobretot parlarem amb l'Hilari de les que hi ha al Camp de Tarragona, muntanyes de Prades. No faré més llarga la presentació.
Anem a saludar-lo, no?
Saludem a l'Hilari, bona tarda.
Bona tarda.
T'hauràs d'acostar una miqueta més al micro, que si no, no et sentirem bé.
Bona tarda.
Ara, ara.
He de dir una cosa, com a anècdota, que m'ha costat molt portar l'Hilari al programa, fins al punt que he hagut de fer vudú, he hagut d'agafar un ninotet, clavar-li una agulla molt afilada al nervi ciàtic, i a causa d'això podem tenir avui a l'Hilari, perquè és un currante molt bo i, bueno, doncs ara mateix doncs, té disponibilitat per venir aquí i no res, explicar-nos tot allò que cregui important, tot allò que l'audiència hagi de saber sobre orquídies i sobre territori. Endavant, Hilari, pots començar per on tu vulguis.
Bueno, arrel del que heu dit, deia que no són boniques, no són les comercials, que són petites, la que tenim darrere la portada del llibre, molts cops fa mig metre d'alçada, o sigui que sí que tindria una mida més que comercial. Sobre si és bonica o no, opineu. Jo crec que sí que tens colors força vistosos. Depèn dels gèneres. Hi ha gèneres que són bonics perquè tenen colors vius, perquè encara que la flor sigui petita fan una espiga tupida i llavors sí que realment a la vista semblaria atractiu. N'hi ha d'altres que potser no són gaire boniques, però en canvi són espectaculars perquè imiten la forma d'un insecte. Quan dic que imiten la forma, vull dir que imiten la forma, a més imiten que són peludes com l'insecte, que inclús arriben a tindre ulls brillants. I n'hi ha que no, n'hi ha que te les miris com te les miris, una orquídia que de dalt baix és de color de cera, molt atractiu no és. De fet, també posem flors seques, o sigui que també podria valdre per això.
Em volia preguntar, Hilari, aquesta que veiem, que és la portada del llibre, el llibre es titula Orquídies de les muntanyes de Prades, és a dir, és un títol molt focalitzat en el territori, i en el territori que coneixem, i que l'Hilari doncs, ha pogut anar fent aquest seguiment. Jo m'atreviria a dir que sap exactament totes i cadascuna de les orquídies que neixen al terme d'Arbolí, on neixen, quan neixen, quan se les menja un senglar, quan se les menja un cabirol, etc. Aquest és un tema del qual fem broma sovint, però realment és un factor més a tenir en compte quant a conservació de determinades espècies. Aquesta en concret que tenim a la portada, Hilari, quina espècie és?
Orquídia purpúrea.
Vale, té nom popular, té nom vulgar...
Orquídia purpúrea, però no feia anar quasi mai uns noms vulgars, perquè depèn dels llibres tenen un nom, depèn dels llibres tenen un altre. A part dels correllars i algun altre, cap té nom vulgar, perquè són molt poc vistes i és increïble perquè, com és ara aquesta, que a més surt en llocs que pot estar sola, que no hi hagi vegetació pel costat, s'han de veure de lluny. I que ningú, si li podies posar un nom, no sé si és perquè fa molts anys n'hi havia encara menys, bueno, encara menys, hi ha llocs que no n'hi ha tan poques, o inclús són abundants. El que tenen les orquídies és que hi ha llocs que són abundants i en acabat pots caminar dues hores i no venen cap més. Més encara, hi ha llocs que hi ha una espècie amb força nombre i dir, doncs, cony, no sé per què diuen que és escassa i que no n'hi hagi més enlloc de Catalunya. Les orquídies són així de raretes, per dir-ho així. La fama que tenen les orquídies no ve per la bellesa, eh? La fama de les orquídies vénen per una biologia complicada, si volem.
Complicada, què vol dir?
Complicada vol dir que la llavor d'una orquídia és de la mida de la pols. O sigui, una llavor sola no la veurem a simple vista. I encara està formada, pel que és la mateixa llavor, més una vora. És com si t'imaginessis un ou ferrat. Uh-huh. Amb una vora perquè pugui prendre la vent dispersada, una vora com una ala. En forma d'ou ferrat, però. I per poder ser tan petita, deix de tindre substàncies nutrícies. És com, imaginem-se, sempre poso el mateix exemple, una fava. T'imagines una fava amb la part verda i quan és madura, aquella mica de cella negra, que és quan ja no és comestible, per dir-ho així. Doncs l'orquídia no té la part verda, només tindria la part negra. Com que no té aquesta part verda, no té substàncies de reserva per poder sortir, i encara que la tirem al terra i li tirem aigua, no sortirà mai. Per poder sortir, ha de trobar un fong, que és només d'una família, no tots els fongs serveixen. Dintre d'aquesta família, no totes les espècies serveixen. Inclús hi ha orquídia que només lliga amb una espècie de fong. Oi que anem posant moltes complexitats perquè pugui sortir l'orquídia? I llavors un fong, que com tots els fongs descomposa la matèria, intenta menjar l'orquídia, i l'orquídia fa servir els sucs que fa aquest fong per a fer-ho servir d'energia per créixer. Si això no és caragolat,
és complicat.
Sí.
Bueno, hi ha una altra part molt interessant de la biologia de la majoria d'orquídies, que és la pol·linització, és a dir, no només és complicada la germinació d'aquesta minúscula llavor que necessita, com explica tan clarament l'Hilari, no només necessita la col·laboració d'un fong i de trobar el substrat adequat per poder arrelar, per entendre'ns, per poder germinar i arrelar amb l'ajuda d'aquest fong, sinó que el simple fet d'obtenir llavors d'orquídia ja requereix un procés de pol·linització que és molt específic d'aquesta família i que ens agradaria que ens expliqués l'Ari amb les seves paraules com funciona i quin és l'engany, no? Quin és l'engany que fa servir l'orquídea?
Bé, no sempre enganya. La pol·linització també és diferent de moltes flors, el que diem, no? Les abelles van i pol·linitzen floretes. Aquí arriba a ser tan específic el que hem dit de que n'hi ha que imiten insectes. No imiten insectes, qualsevol insecte. Imiten amb una femella d'una espècie d'insecte. Llavors només pot ser pol·linitzada per aquell insecte. Això seria unes quantes. N'hi ha unes altres que atreuen uns quants pol·linitzadors més, però poc sempre, perquè a diferència de moltes flors que ho pol·len, són uns grans que es queden enganxats a l'insecte a qualsevol part que tingui pèls, les orquídies tenen ho pol·len amb uns saquets que tenen un adhesiu i que només s'enganxen a l'insecte que tingui la mida apropiada.
Déu-n'hi-do.
Sí. Llavors, si entra un insecte més petit, no pot prendre'ls, i un insecte més gran tampoc. Aquí hi ha una altra dificultat perquè es puguin dispersar les orquídies. Si no hi ha l'insecte que les pol·linitzi, arribarà la llavor, sortirà la planta, però mai farà llavor. O sigui, el fet que no siguin en tot arreu ve donat per aquestes circumstàncies. Hi ha d'haver pol·linitzador, que en molts casos pot ser molt general i en molts casos molt escàs, i en cavall hi ha d'haver el fong, que també pot passar el mateix. Un moment, m'agradaria acabar una miqueta més amb la pol·linització. La pol·linització, en uns casos, hi ha unes quantes orquídies que donen nèctar, són les que menys, i llavors hi va algun insecte que pugui menjar un nèctar. D'altres, les orquídies enganyen els pol·linitzadors fent creure que donen nèctar, o sigui, tenen alguna part de la flor que fa veure que hi ha nèctar, però no n'hi ha. Llavors hi va el pol·linitzador, busca, fent aprenent els pol·linis per no menjar res, o sigui, l'han enganyat. I per últim hi ha aquestes que imiten amb una família d'un insecte que van per un atractiu sexual. Els mascles pensen que realment és una família del seu insecte, segons diuen, fa la mateixa olor que la femella, i tan ben fet és l'engany que els mascles, davant d'una família de la seva espècie i d'una orquídia, primer que tot trien l'orquídia, fins que no n'aprenen.
Bé, jo volia fer una pregunta que té relació directa, perquè, clar, tu ens expliques, algunes orquídies, no totes, però algunes imiten formes d'insecte, de femelles d'aquest insecte, i és el mascle el que se sent atret, el que té doncs, aquesta atracció visual, diguem-ho així, que es complementa amb atraccions olfactives, hormonals, etc. No? La pregunta que et volia fer és, pot ser que per algunes famílies o gèneres d'orquídies, estic pensant sobretot en les abelleres, que és un nom vulgar que se li dona a un grup concret, a una família, concret d'orquídies. Clar, hi ha molts diferents tipus d'abelleres. Podríem dir que hi ha algun insecte genèric, que no cal que sigui una abella, eh? Perquè quan pensem en abelleres, pensem en abelles. Quan pensem en abelles, pensem només en l'abella de la mel. No, hi ha moltes altres abelles silvestres que no són l'abella de la mel, que poden ser més petites i que tenen una funció ecològica molt important, no només a l'ecosistema forestal o a l'ecosistema natural, sinó també amb el camp, amb els conreus, amb els fruiters, i són aquestes altres abelles, abellots, etc. No? Hi ha alguna espècie que tu coneguis d'abella genèrica o no abella, o d'algun altre insecte, que pugui pol·linitzar diferents orquídies d'aquestes anomenades abelleres?
No, a més, no tindria nom vulgar. perquè n'hi ha moltes que estan pol·linitzades per, pel gènere andrena. Però les que no hi van són les abelles de la mel. El novell pol·len que puguin prendre així enganxat pel cos, les que no hi van són precisament les de la mel. L'únic que hi ha que una miqueta aniria amb bastantes, no les abelleres, però que aniria amb bastants tipus diferents d'orquídia, serien les vespes, qualsevol tipus de vespa, que van a les epipactis, perquè és de fàcil accés, fa com un got amb nèctar, i llavors i anirien amb diferents espècies perquè és fàcil d'arribar dintre del nèctar.
Clar, aquí també parlaríem de diferents espècies de vespes, perquè de vespes n'hi ha...
Sí, sí, però les vespes, les usuals que veiem, les papereres i d'altres espècies que es confonen perquè són quasi iguals d'aspecte, i van força. Faríem un incís aquí i diríem que el nèctar aquest de les epipactis moltes vegades contenen un fong al nèctar i és al·lucinogen o embriagador, no sé com diuen, i els animals que van a menjar es queden allà molta estona pujant i baixant per la planta perquè s'han quedat enganxats i bueno, van dispersant els pol·linis amunt i avall. Una altra estratègia.
Sí, sí, està clar, està clar. Molt bé. En quant al substrat, perquè això m'ho has comentat en alguna ocasió, hi ha algunes espècies que necessiten un substrat específic, diguem-ne calcari, diguem-ne silícic. Com funciona el tema? És tan important realment el tipus de sol, de terra, en el qual hi creix l'orquídia? Perquè estem parlant tota l'estona d'orquídies que creixen al terra, a diferència de les orquídies tropicals que parlàvem al principi, Marina, que la majoria són epífites, és a dir, que creixen a dalt dels arbres, no? Que són aquestes típiques orquídies tropicals, grandioses, precioses, oloroses, però aquí sí que tenim una diferència amb les catalanes, no? Que d'epífites a Catalunya, o no n'hi ha, o n'hi ha molt poquetes, molt poquetes.
Bé, epífites i consideren unes orquídies que creixen a sobre de les molses que fan la turba. Abans de que sigui turba i quan ja hi ha la molsa morta, creixen allí i les consideren epífites, són les úniques d'Europa. A Catalunya l'any 50 van trobar en peu al Delta. No s'ha necessitat mai més cap d'aquestes.
Podem dir el nom, aquesta?
Un amalaxis, però... Vale. No eren amalaxis, no.
No, és curiositat, eh? Vull dir, no t'has fet un
test. No eren amalaxis, era una altra.
Simplement per saber si és una...
No te'l diré, una mare, no te'l diré.
Bueno, en tot cas, hi ha algun cas concret rar, no?
Sí,
rar.
Però que no seria tampoc el cas de les orquídies de tropicals que puguin créixer d'algun arbre. Aquí, amb la sequera que hi ha als estius i amb el vent que ens fa, s'anirien totes al terra ja. Les orquídies que tenim aquí són herbes normals i corrents, amb arrels. Va. És un herbe normal i corrent, amb una diferència, però. La majoria d'herbes són anuals o són bianuals, i en canvi les orquídies no té constància de quan poden viure. L'últim cop que he llegit algú he llegit 100 anys, però ningú sap quan va néixer, ningú sap quan desapareix. El que sí que sap és d'algun cas que s'ha estat 30 anys una planta sense treure fulles i continuava estant viva igual. Quan van desaparèixer les circumstàncies ecològiques perquè pogués fer flor, se va mantindre amb estampall, que diríem. O sigui, una planta de praderia a la que es fa en bosc i la tapa, com que no pot fer les seves funcions, se queda vivint del fong que la va ajudar a néixer, que estan units de per vida. I la planta, inclús, continua creixent, perquè jo ho he vist, això. es crema el bosc i quan surt la planta aquella surt amb una força, té més força que les altres. Està 30 anys arreplegant energia, encara que poca. Però està 30 anys, bueno, 30 anys o 20 o els que siguis, que està tu bosc formant-se. Responent al que em deies tu, hi ha orquídies que, com totes les plantes, posem els buixos, no creixen en llocs silícics, per tant, amb la terra una miqueta àcid. Els teixos tampoc, encara que no sabem que sí. Doncs hi ha orquídies que necessiten un terra àcid i n'hi ha que necessiten un terra calcari, bàsic, i n'hi ha que són indiferents. Sempre, però, hi ha més orquídies que els hi va bé que la terra porti una mica de calç, que sigui una mica bàsic. Hi ha moltes més espècies.
Això és interessant saber-ho, perquè quan es vol fer prospecció a la muntanya, i a vegades a mi em passa, no?, que comentant-ho amb l'Hilari, li dic, Hilari, per què no anem a tal lloc a veure si trobem alguna orquídia? I immediatament la resposta és, allà no trobaràs res, no cal que miris. Perquè és cert, hi ha doncs això, hi ha aquesta relació amb el substrat.
I, una altra cosa, parlant de substrat, sí. M'agradaria fer... perquè les orquídies puguin sortir i viure, ha de passar el terreny entre 20 i 30 anys des de que s'ha conreat, des de que s'ha passat amb un tractor. O sigui, des de que s'ha remogut la terra. La terra s'ha de sentar i s'hi han de posar uns fongs que convenen a l'orquídia. En canvi, els llocs on es tiren pesticides, si es tiren en moments que no hi ha la planta fora del terra, o sigui que té la part aèria, sí que hi ha orquídies. En camps d'avellaners, en producció, que es fa el cultiu, que es tiren pesticides pel terra, herbicides concretament, i hem trobat fins a 5 espècies diferents d'orquídia. Però si un camp es llaurava, depèn de l'espècie d'orquídia, està entre 20 i 30 anys en poder sortir.
Que seria, doncs, tot aquest procés perquè arribi la llavor, la nova llavor, germini, s'associï amb el fong, o bé perquè arribi el fong primer abans que la llavor. Bueno, és un procés llarg.
Parlant també del vent que va tot sempre al món de les orquídies, hi ha orquídia que des de que la llavor comença a germinar i fa flor, passa 2-3 anys... Hi ha orquídia que des que cau la llavor al terra i comença a bellugar fins que fa la primera llavor, n'està 15 d'anys. Més lent que molts arbres.
Curiós. De fet, per acabar ja amb la part fisiològica d'aquesta família de plantes, hauríem de parlar o explicar una miqueta com són aquests teixits de reserva que tenen sota terra, no? Perquè alguns fins i tot donen lloc a noms curiosos, i ens ho pots explicar amb alguna anècdota d'aquests. Són com una mena de tubercles, per entendre'ns, no? Com una patata, d'acord? Potser no és exactament la comparació.
Com de plantes, hi ha la mateixa diversitat de sotes que tenen dos arrels i altres parts que tenen sota terra. N'hi han que tenen les arrels idèntiques que les que comprem amb una botiga de flors. O sigui, aquelles arrels gruixudes que hem vist tots. Encara que siguin sota el terra, però tenen aquelles mateixes arrels. N'hi ha que amb aquestes arrels hi fan una forma com si fos un niu d'ocell. N'hi ha que tenen unes parts que és on i queda l'energia per a poder sortir l'altre any, perquè la part aèria desapareix cada any quan arriba a les colors de l'estiu, menys amb una espècie. D'aquestes que tenen una part per acumular energia, n'hi ha de moltes formes, des de... no l'he vist mai, ho he llegit escrit només, o els que tenen forma d'una pota de llit, me quedo amb saber quin llit tenia, el que va descriure-ho així, en forma d'ou, en forma rodona, en forma allargada, en forma de dits d'una mà, sigui, els tubercles, per donar-los un nom, que no és un tubercle, les pares aquestes engruixides de, que hi ha sota terra, també tenen moltes formes. I va des de la majoria, potser que en tenen dos, fins que en tenen diversos. Indicar que els tubercles aquests en tenen dos en el moment de la floració, que és un tubercle que s'està fent per l'any que ve i que és tendre, i un tubercle que s'està morfint, que és el de l'any abans, que ha donat peu a la planta que veiem sota terra. I ara aquí mos tindré una miqueta més, perquè així no ens quedem sense temps.
3 minuts, Marina?
Sí.
I doncs bé, diríem que aquesta part subterrània ho girarà molt senglars, i doncs bé, arrenquen la planta aèria, la part aèria no se la mengen, i es mengen la part subterrània. I que en aquests moments el problema més gran de conservació de les orquídies a casa nostra és que els senglars se les mengen. Fa un quart de segle, així sembla més temps, són 25 anys, igualment, que segueixo les orquídies d'aquí de casa nostra, i potser queden 10% de les orquídies que hi havia de quan vaig començar a mirar-les. Abans era usual trobar grups amb diversos centenars de peus. Ara ja no. Inclús la mida de les orquídies també és menor. Algú dirà, canvi climàtic. No, les més grosses són les primeres que es mengen. És normal. És normal. Per tant, el problema més gran que hi ha de conservació en aquests moments són els senglars. I també m'agradaria dir que la idea d'aquest llibre, hi ha 3 autors, per tant, hi hauran 3 motivacions. La meva va ser de donar una miqueta de coneixement del que tenim aquí a casa, perquè sempre tothom ho veu més bonic en altres zones, o que hi ha més, no? Doncs no, les 53 espècies que s'han trobat aquí al parc natural, al futur parc natural de les muntanyes de Prades, són les mateixes que es troben a la Garrotxa, o al Ripollès, o a la majoria de llocs. O sigui, no tenim perquè pensàs que aquí hi ha menys, eh?
Bueno, n'hi ha algunes que potser són més exclusives de la part del nord de Catalunya, lligades a ambients més freds, que aquí, lògicament, doncs no les tenim. O si les tenim, és allò, un exemplar, com tu dius de vegades, un peu per comarca, no? D'aquestes que són raretes, que tu dius, salten del Pirineu fins a Prades.
Quasi bé, només mos faltarien les de molt alta muntanya, que són de molt alta una muntanya i, a més, de latituds molt altes. Aquestes ens faltarien unes quantes, sí.
Jo estic pensant en el Cypripedium calceolus, que no és exactament d'alta muntanya, però que aquí no la tenim.
Bueno, no és d'alta muntanya, només està al Pirineu.
Prepirineu. Mm. Vull dir, a partir de... No? Partir
no, Pirineu.
Pirineu.
Sí. Bueno.
Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, molt interessant això de les orquídies, segur que molt poca gent ho coneix. Moltes gràcies per venir a aquesta Tarnamar.
Molt bé, de res.
Potser farem una segona part,
podem fer segona.
Dona per molt el tema.
Podem fer segona part, cap problema. I moltes gràcies, Joan Ramon Mendo. Una setmana més, ens veiem la setmana que ve.
A vosaltres.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
I no deixem de parlar de medi ambient perquè ens volem fer ressò d'un estudi prou interessant que es fixa en l'efecte dels microplàstics als boscos de Gorgònia, Sergi.
Així és, Marina. Una recerca encapçalada per l'Institut de Recerca en Biodiversitat i de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona i l'Institut d'Ecologia Aquàtica de la Universitat de Girona, de l'UdG. Avui en parlem amb un dels seus investigadors, l'Odei García. Odei, benvingut aquí a la Ronda Mar.
Hola, bona tarda, Sergi. Merci per convidar-me.
A tu per estar-hi, primer de tot. Aviam, el problema dels microplàstics podríem dir que està molt en boca de científic, en moltíssimes àrees cada dia més, però en el cas del vostre estudi, concretament, per què us heu fixat amb les gorgònies, amb aquest ésser viu, i de quin impacte estaríem parlant?
Vale, mira, primer de tot, et posaré una mica en context perquè això és un projecte que nosaltres, parlo de nosaltres, la Núria Viladric i jo, que, l'Odei García, som els coinvestigadors principals d'aquest petit projecte que vam demanar a l'Institut de Recerca de la Biodiversitat, com bé has dit. I una mica la Núria, ella era experta en coralls i concretament en gorgònies mediterrànies, i jo sóc més expert en efectes antropogènics en el medi marí i en concret en els microplàstics. Aleshores, una mica vam ajuntar aquestes dues experteses en aquest projecte, i perquè ella estava molt interessada en les gorgònies i en quin efecte poden tenir els microplàstics, i jo una mica portava aquesta expertesa en el projecte. Principalment perquè les gorgònies mediterrànies, s'ha vist que tenen molts impactes, sobretot el canvi climàtic i l'escalfament de les aigües, però pel que fa a l'impacte dels microplàstics estava molt poc estudiat. I no se sabia ben bé quin era l'efecte d'aquestes partícules que estan en creixement en el medi marí, en aquests boscos de gorgònies mediterranis.
En el cas de l'escalfament, hem parlat vegades, i també amb companys vostres investigadors, que les onades de calor marina, etc., poden arribar a ser mortals per les gorgònies i molts altres éssers, no? En el cas dels microplàstics, estaríem parlant d'un efecte tan extremat? Com és la seva interacció?
A veure, sí que és veritat que l'efecte de l'increment de temperatura està més estudiat, sobretot en gorgònies. L'efecte dels microplàstics encara s'està investigant. Per aquest motiu, nosaltres vam fer aquest experiment on vam recollir gorgònies de la zona del parc natural del Montgrí i les Illes Medes, i vam fer aquest experiment de posar-les en aquaris, vam fer un control on les alimentàvem de manera natural i un altre tractament on els hi donàvem diferents tipus de microplàstics, els més abundants, el polietilè, el poliestirè, el polipropilè, i una mica vam fer un experiment de mitjanament llarg termini, que són 3 mesos, i per veure una mica com afectava a nivell fisiològic aquestes gorgònies, que bàsicament ens vam centrar en 2 espècies, que era la gorgònia vermella i la gorgònia blanca. I una mica el que vam veure era que els microplàstics sobretot afecten a la respiració d'aquestes gorgònies, és a dir, disminueixen la seva activitat metabòlica, però pel que fa a altres processos fisiològics, com la captura d'aliment o el tant % de matèria orgànica d'aquestes gorgònies, no hi vam veure un efecte clar. Per tant, una mica les conclusions que vam extreure era que sí que veiem un efecte, sobretot en la respiració, però altres paràmetres que també vam estudiar no hi havia un efecte clar. Per tant, no és un efecte extremadament greu. Tot i que, si allarguéssim, si poséssim aquestes concentracions a nivell crònic, clar, nosaltres vam tastar 3 mesos, que era una cosa viable. Però, clar, aquests animals viuen molt més temps. Aleshores, a nivell crònic, no sabem què pot passar amb aquestes concentracions de microplàstics.
Un periodista t'agafaria l'explicació i et diria: els microplàstics ofeguen les gorgònies. Exagerat, no?
Bueno, a veure, els microplàstics tenen un impacte en la fauna marina. Tant com ofegar, sí que és un joc de paraules que fa gràcia, perquè al final estan en el mar, però jo no... Potser no ho diria tan dràsticament, sí que jo diria que hi ha un efecte, però aquest efecte no se sap si és dramàtic o si les gorgònies poden resistir a aquest efecte dels microplàstics. I per això jo crec que es necessiten més estudis, sobretot a més llarg termini, també veient altres tipus de microplàstics, perquè al final tenim molts tipus de polímers i cada tipus de polímer pot afectar d'una manera diferent. I, per tant, no m'ho dic si les ofeguen o no ara mateix.
El que sí que deu jugar un paper important és l'acumulació d'aquests estressos, no? No només d'aquests, sinó tots els que venen al darrere.
Exacte. Si ja estàvem dient que l'increment de la temperatura de les aigües té un efecte molt rellevant a les colònies de gorgònies, ja si afegim aquestes concentracions de microplàstics, que també han de conviure amb elles, l'acidificació dels oceans, la destrucció dels hàbitats degut a les àncores o altres activitats antropogèniques. Les cremes solars, si afegim tot aquestes impactes antropogènics, doncs, òbviament, l'efecte és molt més gran, és un efecte acumulatiu.
Si tornem als microplàstics, del tema que parlàvem avui, les gorgònies, un cop ingerits aquests microplàstics, són capaces d'eliminar-los per elles mateixes?
Nosaltres una mica el que hem vist és que les gorgònies ingerien els microplàstics, és a dir, els pòlips. Les gorgònies, al final, és un conjunt d'animals. Estan formats per molts pòlips. Cada pòlip és un animal i formen aquesta estructura colonial que és la gorgònia. Doncs nosaltres el que vam veure és que aquests pòlips ingerien els microplàstics, els ingerien a dins de l'organisme, tot i que després, amb anàlisis histològics, vam fer talls histològics de les gorgònies i vam veure que no els introduïen a dins dels teixits. Vale? Aleshores, una mica nosaltres el que vam concloure era que aquestes gorgònies tenien la capacitat després d'alliberar aquests microplàstics. És a dir, els ingerien, però després no els incorporaven en els teixits, sinó que eren capaces d'alliberar-los al medi de nou. Tot i que és veritat que, clar, els microplàstics no són inerts, porten additius plàstics, per exemple, per millorar les qualitats dels plàstics, de la duresa, la flexibilitat, etc. Aleshores, encara que els microplàstics es tornin a alliberar, hi ha substàncies químiques que estan adherides a aquests plàstics que potser sí que passen als teixits de les gorgònies, tot i que això s'hauria d'estudiar amb més profunditat.
En aquest sentit, heu pogut arribar a determinar quin tipus de microplàstic podria ser el més perjudicial o el que li podria causar més dany?
Això no ho tenim clar del tot. Uh-huh. Nosaltres, com t'he dit, vam fer l'experiment amb tres tipus de microplàstics, tot i que n'hi ha molts més, i sí que veiem que les gorgònies ingerien més el polietilè terephthalat, tot i que no sabem si aquest microplàstic doncs, és més perjudicial que els altres. En principi, no hi ha una diferència clara entre microplàstics, tot i que sí que veiem que aquest tipus de microplàstic era el més ingerit entre les dues espècies de gorgònies.
Mm-hmm. I en quantitat, o sigui, això de quan... No sé, ja saps que ens dediquem a això, ens agrada posar xifres moltes vegades. La quantitat de microplàstics al dia que poden arribar a assimilar?
Clar, això nosaltres no ho vam estudiar directament. Mm-hmm. Clar, una mica dependrà de la taxa de captura d'aliment que tinguin i de la concentració de microplàstics que hi hagin al medi. Ara no m'agradaria inventar-me un número, ja sé que us agraden els números, però podríem parlar de desenes de microplàstics al dia, segurament, que pot ingerir una colònia de gorgònies. Val? També, clar, nosaltres... Per fer l'estudi vam treballar amb concentracions altes de microplàstics, ¿vale? per veure si aquestes concentracions altes tenen un efecte o no en les gorgònies. Després, clar, depenent de l'àrea on estàs, en el mar, les concentracions no són fixes de microplàstics. Si estàs en zones més antropitzades, és a dir, prop de ciutats, doncs les concentracions de plàstic normalment són molt més altes que en zones on estàs més allunyat de les ciutats. També, per exemple, si tens rius a prop, com per exemple el riu Ebre, et dic el Ebre perquè és dels més importants a Catalunya, doncs trobaràs també més concentracions de microplàstics.
I en el cas de les gorgònies, sabem que s'han fet estudis igualment en praderies de fanerògames marines, etc. Aquests estudis a nivell no in situ sinó laboratori, és una espècie que és realment difícil estudiar-la en aquestes condicions, no només a nivell de microplàstics, a nivell de qualsevol altre paràmetre.
Perdona, et refereixes a les gorgònies?
A les gorgònies, sí, exactament.
Vale,
sí.
Vale. A veure, té la seva complexitat. Això la Núria Viladrí, que ella era més experta en treballar en aquaris i gorgònies, doncs ella, això ho tenia una mica més per la mà, perquè ella havia treballat sobretot amb reproducció de gorgònies i, per tant, ja sabia una mica, col·loquialment, sabia una mica els truquillos per saber-les doncs, que estiguin sanes i que l'experiment pugui sortir bé. Però que has de controlar diverses coses. Els aquaris han de tenir un flux continu d'aigua de mar, la temperatura ha de ser la indicada... minimitzant la temperatura del medi. Aleshores, també bueno, has de posar unes bombes de matèria orgànica perquè els aquaris no s'eutrofitzin. És a dir, ja, bueno, també has de controlar el pH que estigui en un pH en concret. És a dir, hi ha diversos paràmetres que si se te'n van, una mica pots portar a perdre l'experiment. Aleshores, és, bueno... Durant els 3 mesos has de dedicar-hi un temps cada dia a cuidar les diferents gorgònies perquè, al final, si se't moren en els aquaris, doncs l'experiment no surt.
I, Odei, tenint en compte l'hàbitat, el coralligen, les gorgònies, ens ve al cap un acompanyant o un cosí germà, podríem dir, d'elles com és el corall vermell, d'en el mateix hàbitat. Creieu que pot tenir també un efecte semblant en aquesta espècie?
Sí, pot tenir un efecte semblant. En el corall vermell, en concret, sí que hi havia alguns estudis en el Mediterrani on miraven aquest efecte dels microplàstics en corall vermell. I, bueno, una mica sortien resultats semblants, que també capturaven aquests microplàstics, també a nivell fisiològic hi havia alguns efectes, però sí, al final totes dues espècies són coralls, tot i que estructuralment són una mica diferents, però sí, tenen moltes semblances, sí, sí.
I en entrevistes a científics que hi ha estudis, en aquest cas sempre pregunto el mateix. Això és una primera etapa del que esteu estudiant? Teniu en ment com seguirà aquest estudi o si el continuareu?
Bueno, clar, per fer aquests estudis sempre necessites finançament. Aleshores estem una mica a la cerca de finançament per poder finançar i poder seguir en aquesta línia d'investigació. Però una mica el que ens agradaria era veure amb aquests efectes acumulats, és a dir, diferents impactes, com poden ser l'increment de temperatura juntament amb els microplàstics, també veure diferents concentracions de microplàstics, perquè nosaltres vam provar només una concentració, era alta. Uh-huh. Però estaria bé veure un rang de concentracions, és a dir, seguir aquesta línia per veure exactament fins on arriben aquests impactes acumulats en aquestes espècies clau del Mediterrani, formadores de boscos i, per tant, que són hàbitats claus per moltes altres espècies de peixos, també d'invertebrats, i sostenen ecosistemes complets.
Doncs avui hem parlat amb l'Odai García Garín, un dels autors d'aquest estudi de l'impacte dels microplàstics en els boscos de Gorgònies. Odai, moltíssimes gràcies per explicar-nos tot això, per acostar-nos a aquesta problemàtica i per ser-hi aquí a la Randa Mar.
Moltes gràcies a vosaltres, Sergi. Ha sigut un plaer.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Te busco en el hueco que queda en mi alma, tan frío y profundo que no encuentro nada. Dormirme sería imposible, la hierba.
Punt final de la Ronda Mar d'aquest dimarts 21 d'abril del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dale, miénteme a lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigos. Amigo, porfa, miénteme a lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigos. Amigo, ¿quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita, sé que te no es ganita de estar conmigo. Aunque cuando hay quien te me decís amiguita, sé que tú necesitas.
Si la mirada mataran tan, 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 tú ya no estaríamos vivos, papi, na, na, na. Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla. Pero si estamos solitos mucho mua, mua, mua.
Si la mirada mataran tan, 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 tú ya no estaríamos vivos, papi, na, na, na. Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla. Pero si estamos solitos mucho mua, mua, mua.
Tini, tini, tini. Dale, miénteme a lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé, aunque mañana somos amigas. Amigo, porfa, miénteme a lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigas. Amigo,
estoy más clara que el agua. Baby, fluyo aunque mañana te vaya. Yo no sé qué me pasa, pero hoy quiero pasarme de la raya. Porque si me besa, las ganas se me suben a la cabeza. Hoy mezclamos el tequila con cerveza, porque yo sé que en el fondo a ti te gusta. Dale, confiesa. Porque si me besa, las ganas se me suben a la cabeza. Hoy mezclamos el tequila con cerveza, porque yo sé que en el fondo a ti te gusta. Solo confiesa.
Dale, miénteme a lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu lady, aunque mañana somos amigas. Amigo,
por favor, miénteme a lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigas. Amigo, ¿qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta. Tú y yo estamos pa' vivir el momento. ¿Qué nos qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta. Tú y yo estamos pa' vivir el momento. ¿Qué nos importa?
Por fin.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit.
La xarxa.
Sí.